Serveis de Cultura Popular presenten...
Ona i Ratlla.
Els escriptors i escriptores de la nostra literatura parlen d'allò que els seus llibres no diuen gairebé mai. Avui fem visita indiscreta a...
Pere Calders, autor de contes per a petits i, sobretot, per a grans.
De races, mirall de tots els filtres, espurna divina, caldera de l'infern. Regues la terra de mostres ben diverses, coves marines confirmen el secret. Jove Arlequí, quan obrires la finestra, fou declarada la guerra original. Auca de somni, projecte d'aventura, flors entre runes, sobre àtic paradís. Jove Arlequí, quan obrires la finestra, fou encetat el principi teatral.
Quan Javé va expulsar del paradís els primers pares, Adam va adonar-se, jutjant per l'enrenou de querubins i l'espasa de l'arcàngel que l'havien feta grossa. Camí enllà tractava de penetrar el sentit d'una de les frases del comiat. Guanyaràs el pa amb la suor del teu front. Adam ignorava el pa. Això, es deia, deu ser una metàfora.
Aquest fragment correspon al conte El primer Arlequí, un conte que en Pere Calders va escriure als 14 anys i que podem llegir al seu recull Tots els contes, publicat l'any 1968.
La cançó feta sobre aquest conte és d'Encisa i la canta a l'espectacle teatral Antaviana del grup de Goll de Gom, un espectacle confegit amb els contes d'en Pere Calders.
Aquest autor havia arribat només marginalment al públic fins fa pocs anys. Les restriccions imposades per l'exili, la reticència dels crítics i una desastrosa política editorial havien limitat la seva projecció. Avui, amb gairebé 150 contes publicats, a més de 4 novel·les i nombrosos articles d'assaig, Calders es revela com una figura redescoberta i fonamental de la literatura catalana. Un autor que avui és reivindicat per la crítica, afalagat pels lectors joves i cobejat per gent de tots els rams artístics, especialment des del teatre, que a través de l'espectacle Antaviana l'ha acostat a uns públics heterogenis.
En Pere Calders i Rossinyol va néixer a Barcelona el dia de Sant Miquel de l'any 1912. De petit va viure a una masia del Vallès a prop de Polinyà. El seu pare era viatjant i, tot i que li agradaven les lletres, no s'hi dedicà mai més que com a entreteniment. En Pere fou aviat traslladat a Barcelona, on va entrar a l'escola. Pere Calders, et vas trobar sotmès a un règim escolar autoritari després d'aquells anys d'infantesa a pagès?
Tot al revés. Vaig tenir la sort de poder anar a l'escola catalana del mossèn Cinto, que es va fundar amb un patronat de pares i d'educadors, de pedagogs, fins al punt que van arribar a construir l'edifici pensat per escola. Van adquirir un solar, van enviar un grup d'aquests educadors a Suïssa, Itàlia, per veure el sistema d'ensenyament més moderns en aquella època, i jo el record que en tinc és d'una educació en plena llibertat. Com a detall, et diré que la religió era una assignatura, no pas una imposició. Això que he dit, es començava cada dia les classes resant el Pare Nostre, però era absolutament voluntari per part dels alumnes l'assistència en aquest acte. Els que no volien, els seus pares els van dir que no hi assistissin, sortien a jugar en el pati. Jo era dels que em quedaven a resar el Pare Nostre. Sí. Ara bé, la religió a mi, que sempre ha estat un sentiment molt viu, no, ja de molt petit i ara encara em dura, jo diria que sóc un cristià sense una església determinada. Crec en Déu, tinc un sentiment religiós molt profund, però no sóc catòlic.
A l'escola, Pere Calders trobà una estenitosa llibertat i quelcom més.
El director d'aquesta escola catalana, mossèn Cinto, el senyor Josep Peronella, tenia una mena de preocupació per les lletres i va agafar un grup molt reduït d'alumnes i els donava classes de redacció. Aleshores, és clar, jo em vaig plantejar, però de molt jove, aquesta vocació, aquesta passió per la literatura. però sabia, o almenys intuïa, que no m'hi guanyaria la vida amb això. Aleshores, vaig triar un ofici, però així, amb aquesta deliberació de dibuixant.
Parleu-nos de les lectures que fèieu en aquella època.
En aquella època, una de les grans passions del senyor Peronell era el Ruïra. Com a llibre de lectura teníem el Ruïra, el Pinya de Rosa, concretament, i m'agradava molt aleshores i segueix agradant-me molt ara. He anat rellegint al llarg de la vida. Potser, si es parla d'influència, almenys... és a dir, quan un busca antecedents per agafar-s'hi, per haver-li encomanat aquest gust per una cosa determinada, jo sempre diria el Ruïra. Més enrere ja no. A mi això potser no ho creveu, oi? Però els clàssics catalans encara ara els he de llegir amb aquest pla d'estudi, de coneixement. En canvi, el Ruïra el llegeixo sempre amb un gust de lector extraordinari. Sí.
La freda deliberació d'en Pere Calders el conduí, doncs, a abraçar la professió de dibuixant i il·lustrador i així començar a col·laborar a les revistes de l'època, dels anys 20. Però foren com a dibuixant aquestes primeres col·laboracions?
No, la primera col·laboració amb una publicació va ser en el Diari Mercantil, que era una publicació una mica especial del senyor Xavier Tossell. Era un diari, com el seu nom indica, que es dedicava a cotitzacions de borsa, entrades i sortides de vaixells, com anava el problema del cotó en aquell... En un moment donat, aquest home va decidir fer el Diari Mercantil en català. I aleshores, en aquesta etapa del Diari Mercantil en català, jo hi vaig entrar, la dirigia el Josep Genés Oliver. Va fer una cosa molt especial, perquè era un diari d'un senyor, doncs, industrial, milionari, que el propòsit era purament especulatiu en aquest sentit, i va crear una redacció de xicots joves que van convertir el Diari Mercantil. Hi havia una pàgina de diària d'arts i lletres i música. En fi, l'home es va anar trobant que tot allò que ell havia muntat se li escapava dels dits. Això és... I allà vaig començar com a redactor i com a dibuixant. I el primer conte meu va sortir publicat en aquest diari. Sí. Se'n deia Història de fantasmes vol capilar estrella.
Un conte que el propi autor havia oblidat i que recentment ha aparegut en un treball de crítica literària.
Però en aquella època passaven tantes coses que no és d'estranyar que un contista perdi el conte.